Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. De la mateixa manera que entenem l'utopia com el que no existeix en cap lloc, l'ucronia és el que no existeix en cap temps. Les trames desenvolupades en aquestes pàgines parteixen d'un punt real del passat, però introdueixen determinades variables que mai van ocórrer, desviant la història de la seva llera fins a crear un univers paral·lel i fictici, una ucronia que es troba al marge de la història i el temps. Qualsevol similitud entre aquesta ucronia i la realitat històrica és pura casualitat. O no? Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Preludi. Agost de 1494. Fortí de Santo Tomàs, la Hispaniola, primer regne castellà d'Índies. Bruts, suats i esbufegats de l'esforç, després de caminar durant 4 hores en la foscor de la nit, el capità Margarit i els seus homes arribaven definitivament a les portes de la Gran Cova, disposats a apropiar-se de la més important relíquia religiosa dels indis taïnos. Cap dels homes presents allà, a excepció de l'indi, creien que es tractaria d'un objecte de valor significatiu, però tot i així, pensaven que era imprescindible fer-se amb la relíquia per mostrar als indis la indubtable supremacia hispànica i, per tant, deixar clar de forma nítida qui era el nou amo de l'illa. Davant la cova, el capità Margarit, vestit amb un ajustat gipó acabat en pic, calçó bombatxo i el típic casc de morrió dels conquistadors, mirava extasiat l'entrada de la cova, pensant que aviat podria doblegar els indis que es negaven a agenollar-se davant de l'autoritat de la reina de Castella. Després de l'èxit del primer viatge de l'almirall genovès Cristòfor Colom, el papa Borja havia concedit el domini del nou món a Castella en exclusiva, i Isabel I de Castella i Ferran II d'Aragó van fer tot el que estava al seu abast per preparar un segon viatge a les ordres de Colom, que comptés amb els millors homes i mitjans, ja no només per explorar aquelles terres, sinó per colonitzar-les de forma efectiva i convertir-les en la primera colònia ultramarina de la corona de Castella. Tenint en compte que quan Colom va arribar a l'illa en el seu primer viatge, la majoria dels indis taïnos no van mostrar resistència, al contrari, els van rebre com si fossin déus enviats del cel, tot indicava que la colonització seria una tasca fàcil d'aconseguir. D'entre tots els indis, només un cacic del sud havia mostrat una ferma oposició i, per tant, es donava per fet que quan l'almirall genovès retornés amb més reforços en un segon viatge, tota l'illa quedaria sotmesa. Quan Colom va retornar al capdavant d'una flota de 17 vaixells, integrada per 1.500 homes i 200 cavalls, no va tenir cap problema per fundar la primera ciutat del Nou Món, la Isabela, en la part de l'illa pacificada, tot alçant un imponent fort, el Fortí de Santo Tomàs, en la part de l'illa controlada pel cacic rebel, fortí que, per recomanació directa dels reis catòlics, havia de ser governat pel capità Margarit, home que havia participat amb molta habilitat en la reconquesta de Granada. A més, però, d'entre tots els homes enviats al fortí de Santo Tomàs i posats a les ordres del capità Margarit, n'hi havia un que va resultar d'extrema utilitat per la seva habilitat lingüística, Ramon Paner. Es tractava d'un ermità jerònim que, en tan sols uns mesos, va aprendre la llengua dels taïnos i, per tant, es va convertir en l'home clau, tant per recopilar informació directament amb els indis com per convèncer-los de l'autèntica fe i aconseguir així la seva col·laboració. Els taïnos eren un conjunt de tribus governades per cacics que habitaven diversos poblats en les clarianes interiors de la selva des de feia segles. Vivien en petites comunitats que, agrupades les unes amb les altres, retien obediència a un cacic, qui, conjuntament amb els cacics de les altres regions de l'illa, decidien el destí del conjunt. No es tractava en cap cas d'una comunitat política organitzada, sinó d'un contrapès de poders entre tribus d'una mateixa ètnia que vivien de la caça i d'una agricultura i ramaderia molt precàries. Ramon Paner, completament obsessionat a evangelitzar els taïnos, havia après la seva llengua per poder predicar entre ells i havia dedicat llargues estones a aconseguir la seva confiança, parlant amb ells i ajudant-los en diverses tasques domèstiques. Els taïnos, en contemplar la bondat de Paner i en sentir les seves paraules i les benaurances dels evangelis, li van agafar molt afecte, fins al punt que, per contrarrestar els seus arguments, li havien explicat en què consistia el seu sistema de creences i religions. Així, Ramon Paner havia començat a escriure un llibre anomenat relación acerca de las antigüedades de los indios, i el capità Margarit, que no es refiava de la manera de fer de paner i estava impacient per sotmetre els taïnos, havia buscat d'amagat entre els escrits de l'ermità Jerònim i havia llegit: «Jo, Fray Ramón Paner, pobre ermitaño de l'Orden de San Jerónimo, por mandato del ilustre señor almirante, virrey y gobernador de las islas y de la tierra firme de las Indias, escribo lo que he podido averiguar y saber acerca de las creencias e idolatrías de los indios y cómo veneran a sus dioses, lo cual trataré en la presente relación. Su divinidad principal es la Yaya, una bola que fue enviada desde los cielos en tiempos ancestrales y que los taínos identifican con la madre tierra. La Yaya, guardada en las entrañas de la tierra, es venerada por todos los taínos de la isla durante los equinoccios». Feia només una setmana que el capità Margarit havia llegit aquell fragment. Temps suficient per entendre, però, que si aconseguia aquella relíquia, el cacic rebel es rendiria. D'aquesta manera, aprofitant que, des que els conqueridors hispànics havien arribat, s'havia estès una epidèmia que tan sols afectava els nadius i que aquests estaven morint en massa, el capità Margarit havia decidit fer ús de la mentida i la manipulació perquè algun d'aquells nadius li ensenyés on guardaven la bola que anomenaven Yaya. Amb molt poc esforç, va trobar un nadiu disposat a col·laborar. Un indi que havia perdut la dona, 6 fills i els seus pares, víctimes d'una malaltia que començava amb unes febres molt altes, seguida al cap de pocs dies per unes erupcions esgarrifoses a la pell i, finalment, amb hemorràgies que van posar fi a les seves vides de forma fulminant. A l'indi només li quedava una filla viva, però ja presentava febre, així que el capità Margarit li va prometre que la salvaria si li mostrava el lloc exacte on es guardava la iaia. L'indi va acceptar. Només unes hores després, el capità Margarit va preparar els seus homes i l'indi els va conduir, en la calma de la nit, enmig d'un espès bosc de caobes poblat per immenses serps i ocells de colors parlants, fins a arribar al vessant est d'una gran muntanya, a uns 14 quilòmetres de la costa i del fortí de Santo Tomàs. Davant l'entrada de la cova, l'indi es va posar de genolls amb el cap cot, i el capità Margarit li va posar la mà magnànimament a sobre el cap, donant-li a entendre que havia obrat de forma adequada. Sense més, tots els homes van encendre unes torxes, van preparar les armes per precaució i es van disposar a entrar. L'entrada era més aviat petita i tots van haver d'acotar-se per introduir-s'hi. No obstant això, un cop a dins, després de passar per un estret túnel, la cavitat s'anava eixamplant a mesura que augmentava el desnivell, fins a arribar, passats uns centenars de metres, a una gran galeria subterrània completament abarrotada d'objectes de ceràmica. Hi havia escultures, gerres, plats, vaixelles, gots, copes, utensilis. Estava completament plena de forma endreçada, com si fos un tribut a la divinitat, ocupant cada racó d'aquell espai cavernós. Els homes, encuriosits, acostaven les torxes a la ceràmica per contemplar que es tractava, a parer seu, d'una terrissa arcaica i poc desenvolupada. Després d'explorar aquell espai i no trobar res significatiu, van decidir continuar endavant i van recórrer la galeria fins a l'altre extrem, observant que el sostre descendia i les parets s'estrenyien fins a formar un túnel. Un a un, van formar una filera i van arribar, al cap d'un minut, a una altra galeria més gran que l'anterior. Acostant les torxes, van observar que estava plena d'estalactites, columnes i estalagmites, bastides gota a gota amb la calç acumulada al llarg de centenars de milers d'anys. Semblava talment com si s'haguessin introduït a les entranyes de la terra, on regnava la humitat i la foscor més absoluta, entre un tenebrós silenci només trencat pel degoteig constant de l'aigua. Després de recórrer aquella galeria, es van introduir per un nou túnel que baixava encara més cap a les profunditats, fins a arribar a una grandiosa i bellíssima galeria. Aquí, sorprenentment, ja no s'escoltava aigua, i per la vista que oferien les torxes, les parets cavernoses eren més seques i llises que en la cavitat anterior. De sobte, gràcies a la tènue llum de les torxes, es van adonar que aquella galeria estava plena de pintures. Els homes que acompanyaven el capità acostaven les torxes a les parets tot observant els gravats. Homes i dones caçant, formes laberíntiques, estel·lars, homes ballant al voltant d'una tortuga, insectes i homes muntats sobre cavalls. El capità, en veure el cavall, es va estranyar. En teoria, no hi havia cavalls a les Índies. Els primers havien arribat distribuïts en els 17 vaixells no feia ni un any. Sense entendre aquella pintura, el capità va ordenar que portessin més torxes per millorar la vista i es va acostar a la paret. Al moment, contemplant la pintura, un esgarrifant se li va recórrer de cap a peus i se li va posar la pell de gallina. Observant, no va poder obviar que, muntat sobre el cavall, hi havia un home blanc vestit amb una armadura, amb barba i cabellera rossa, que enarborava un estendard blanc amb una creu paté vermella. Presentant batalla en actitud amenaçant aquest home muntat, hi havia dibuixat un altre cavall, muntat per un home blanc, amb barba roja, que enarborava un estendard amb una creu flor d'alisada en blanc i negre. «Però què collons?», va dir el capità, sense entendre res. «Capità! Capità, aquí! Ràpid, veniu!», va cridar un dels seus homes. El capità va deixar de mirar la pintura i es va introduir amb els seus homes per un estret túnel fins a arribar a una petita galeria amb un llac, de la que en sobresortia, just al mig, una roca amb un estrany objecte just a sobre. «Ho veieu?», li va preguntar un dels seus homes al capità. Des de l'extrem de la galeria fins al centre del petit llac, allà on reposava la pedra, no hi devia haver més de 6 metres, i just sobre la pedra es veia una figura de formes perfectes absolutament torbadora. De sobte, just quan l'indi va entrar a la galeria, es va agenollar. Va inclinar el cap en senyal de veneració i va dir «Iaia, iaia». El capità observava encuriosit. Sobre la pedra que flotava enmig de la llacuna s'observava una pedra metàl·lica de formes corbes. Aclucant una mica els ulls, va veure que es tractava sens dubte d'una esfera que no devia fer més d'un metre d'altura i des de la distància semblava que estigués esquerdada. Sense entendre què tenia d'especial aquell objecte, va ordenar als seus homes que circumdessin l'aigua, cadascun amb una torxa, de tal manera que s'il·luminés més per poder veure millor aquella estranya forma. Sobtadament, gràcies al moviment de les torxes, el capità va poder comprovar que allò no era una esquerda, sinó que l'esfera estava gravada en la seva part exterior, tot dibuixant els continents de la Terra amb absoluta precisió. «Però és impossible!», va exclamar el capità, caient de genolls. «Iaia, iaia!», va exclamar l'indi. Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.